Fabricació pròpia.
Salutacions, molt bona tarda a tothom. Avui fa 20 anys de l'estrena de la pel·lícula Love Actually, una pel·lícula que revisem molts cada Nadal. Durant el cap de setmana de l'estrena, perquè ens fem una idea, va recaptar 7 milions de dòlars, una xifra que acabaria engreixant-se fins a uns 246 milions. Un gran èxit, tenint en compte que el seu pressupost va ser de 40 milions de punt de partida. El perquè d'aquesta remuntada, el primer gran encert de Love Actually és, sens dubte, que molt difícil alguna de les històries que explica el film doncs no connecti directament amb l'espectador. Amb aquest cert aire també de romanticisme nadalenc que es desprèn del seu director Richard Curtis, qui també va escriure, per cert, la mítica Notting Hill. Sigui com sigui, Love Actually s'ha consolidat com un clàssic nadalenc del segle XXI, això sí, amb el permís degut de la seva antecessora, la mítica Que bello es vivir, de 1946. I recorda, l'amor està per tot arreu. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
I tant que vam descansar el cap de setmana. Bona tarda, Harke.
Bona tarda.
Com
ell
estàs?
També, bé. Més descansada que ahir.
Sí, Candela Figueres, dels guions.
Molt bona tarda. Què tal?
I a l'Uri Francisco, la producció.
Que... Molt bona tarda. Jo m'estic morint de fred.
Tens fred?
Ai, t'ho prometo.
Ai, que caurà refredat.
Ai, 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 ai.
Sí, això és un clàssic.
No. Ui, estàs bullint. Tens calfreds, ja?
No, encara. Però, bueno, no. Res, tot a lloc.
Per ser una cosa, Love Actually, que jo el que no sabia és que té una seqüela, que és Red Nose Day Actually.
Oh. Com?
Tu sabies, Candela?
Crec que sí, i pot ser que me n'hagin parlat malament d'aquesta seqüela o ho peta?
Tu sabràs.
A veure, és un curtmetratge.
Ai.
I tot va destinat... Bueno, de fet, crec que va ser el 2017
sortir. No,
i tot va destinat justament a una fundació que es diu Red Nose.
Pues no, m'estava liant de pel·lícula.
Pot ser. Perquè, clar, és que va ser tan fenomen clar, que després va originar moltes coses. Però aquest Red Nose, tots els beneficis van a parar a pal·liar la pobresa infantil.
Ah, això està molt bé.
Això està maco, però jo no ho sabia, perquè es veu que és aquesta segona part que expliquen les històries, com van acabar.
Estaria bé que hagués sigut la primera, directament, la que hagués anat tirar tots els beneficis a pal·liar la pobresa infantil.
Això hagués estat molt bé. La veritat és que sí, perquè ara dèiem 246 milions el primer cap de setmana. Per això. Imagina't després que com es van engreixar. No, perdona, el primer cap de setmana van ser uns 7 milions de dòlars i després encara 246 milions i això encara suma. I sigui que mira que potser igual també és el que diu la Candela, es podria redireccionar. Redireccionem això, Harke?
Sí, sí, home, i tant.
Sense desviar només començar, eh? Sí, és típic. Ferran Capdevila també a la producció, a la vida pràctica i a la interpretació simultània. Marta Medina, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla al món digital i avui al món sonor Jordi Carretero sota el pupillatge de Paula Moreno. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Vaig pujar als despatxos de Ràdio Estel, on hi ha la gent que mana, i vaig dir no estic disposat a esperar 7 dies per a tornar.
Sí,
i em va dir, vale, quin dia vols vindre? Dic dilluns.
Vine, dilluns.
Lo primer.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
5 minuts que passen de 2:45 de la tarda. D'aquí repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després la Marta Jarque, vull fer la digestió amb Anna Rosa Sisquella, directora de Goll de Gómez Jarque.
Sí, ahir sí, l'espectacle... està d'enhorabona.
Home, una alegria que passa, perquè aquest és el títol del seu darrer espectacle amb de Goll de Gómez, que va arrasar els Premis Butaca. I d'aquí res, doncs, tornen a la cartellera, com Love Actually, al Nadal. També parlarem amb ella del càsting de Maricel. Jo no sé si voleu presentar-vos o no. Sempre digueu que és el...
Si no vull enfonsar el vaixell directament, millor que no m'hi presenti.
Fas bé, interpretació, no t'agrada?
Però s'has de cantar, Maricel, no?
Bueno, també...
Com qui no diu res.
Sí, va, si volen que sigui una part de la fusta del vaixell, m'hi presento.
Pregunta-li a la Rosa, que es necessita.
Sí? Home, clar. Home, si li farà ser la candela, ja li diré. Mira, m'apunto la pregunta.
Tots els papers, no? Necessiten gent.
Si els hi falta algú, tira, va.
Va, tira. Escolta, va, que ens explicaràs... ens explicarà l'Anna Rosa Sisquella.
Sí, ella.
Tot... A veure si tot està a punt per començar. Amb aquesta darrera obra de la companyia, després de 40 anys al món del teatre. I a 3:45, avui toca parlar d'Argentina, Candela, a l'espai Mapamundi de Blanquerna. De fet, connectarem amb l'Argentina mateix, concretament amb Edmundo Labia. Ell és advocat i professor de la Universitat de Buenos Aires, va ser cap del gabinet del ministre de Govern de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires. I després de tot el que ha passat aquest cap de setmana, li volem preguntar moltes coses. I Strangers o no, a les 4 avui farem el cafè cacaulat amb el guionista Pau Escrivà. No sabeu que avui és el Dia Mundial de la Televisió?
Sí, home, i tant.
No ho sabia.
Doncs també és el Dia Mundial de la Pesca.
També.
L'heu felicitat o no aquest matí? L'heu fet un petonet a la tele abans de marxar? No.
Adéu, tele. Felicitats pel teu cumple, no?
Adéu, tele. Mai millor dit.
Sí, no?
Perquè amb les xifres d'Operación Triunfo i d'Amazon Prime, això potser és l'adeu de la televisió convencional, eh? Perquè...
Almenys la televisió lineal, sí.
Va arrasar a la lineal, va. Que dèiem, Pau Escribano, que acaba de treure No Cur Humormàtic. Com conviu l'humor i la intel·ligència artificial?
Això ens ho haurà de dir ell, no?
Li preguntarem. I després la Candela Figueres, que ens porta un nou crim d'antes. I a les 5 passarà la Pi Bernat per aquí. Escolta, vine, demana la paraula. Avui, govern. I amb la Llei Roig a l'Espai de Ciència, els dimarts, ja sabeu que ens parlarà avui concretament de les dones que mesuraven l'univers. I acabarem conversant amb l'Alba Aguilera. Ho deia ara la Candela. Avui és el Dia també Internacional de la Pesca. Doncs parlarem amb l'Alba Aguilera, que té 22 anys i és pescadora d'Arenys. Ara 8 minuts que passen de 2:45. Què, Jarque?
Som-hi.
Va, us trobo que esteu adormits.
Adormits, pencant.
Adormits,
sense
pencant.
Sense parar.
Puf, això és una mica incompatible, eh?
No, home, no, dic adormits, com vulguem dir. No estem adormits, va, estem pencant.
Va, realitat paral·lela.
Això, tira.
Més petit.
Sí,
és que ja...
Jo crec que ho fas amb molt mala fe, Marta, eh? O sigui, ja, no es pot llegir.
Us prometo que jo no ho sé, i no hi penso mai, perquè dic que això ho hauries de revisar, però...
Saps per què no hi pensa? Perquè ho has de llegir tu, Mercè.
Oh, no,
sí,
no,
a més, mai posa, no, Marta, no. Posa Mercè.
És per comprovar la teva vista,
no.
Mercè, per si t'hem de canviar les ulleres.
Però posa baix, Marta.
Sí, clar, però que és la línia que has de llegir tu, no és la línia que has de llegir ella.
Bueno, no, va, Marta, avui la realitat paral·lela... Espera't.
No, és que no es veu.
Seguim d'aniversari.
Sí, perquè ahir va fer 81 anyets... I mira que jo ho tinc escrit amb la lletra que toca. 81 anyets, Joe Biden, el president dels Estats Units. Biden va néixer el 1942 amb el nom de Joseph Robinet Biden.
Robinet.
I amb els anys ha acabat perdent Robinet, que és el nom del mig, amb encert, jo crec.
Home, doncs el president Robinet té el seu rotllo, eh? Sí, vull dir, cau bé.
Robinet.
Sona, no sé.
És com un president boniquet i petitet.
Sí.
Robinet Biden.
Doncs ja tinc la sensació que el col·le potser se'n re... Vull dir, saps, és típic, no sé, Robinet.
Però
no
més per més motiu, que si se demanen riure al col·le, després utilitzar-ho com el nom que representa...
Això la gent no ho sabem.
Robinet Biden Jr.
Júnior, per tant, ja hi havia un primer Joseph Robinette Biden.
Sènior.
El sènior, esclar, devia ser el seu pare. Bé, van tenir de bé de seguir amb el nom, amb aquest llegat, i afegir-li a Júnior, que això aquí no ho tenim. Aquí, els catalans, això no ho fem.
Ah, posar Júnior.
No, ho fem. No.
Posem petit.
Perdona.
Casa meva hi ha un cosí meu que es diu Oriol i és l'Oriol Petit.
Sí, té raó.
Ah, sí?
Sí.
Doncs mira, seria com el júnior d'allà.
Va anar al registre i diu Oriol Petit.
Especificant.
Oriol Petit.
I jo vaig haver de posar Oriol Gran després, també.
I escolta, quants anys dius que feia?
81. Perquè us ubiqueu el mateix any que naixia Biden, s'estrenava als cinemes un clàssic, Casablanca.
Siempre tendremos París. Bailando reggaeton en París.
Per cert, aquell any 1942, en aquest cas, però a l'altra banda de l'Atlàntic, a Oxford, naixia no un cantant de reggaeton, sinó una de les ments més brillants de tots els temps, el físic Stephen Hawking, que va morir, recordem, el 14 de març del 2018, el mateix dia que va néixer Albert Einstein. Per tant, és una data també assenyalada per les ments brillants. Deixem, però, els genis i ens tornem a centrar en Joe Biden, president dels Estats Units, que, com dèiem, ahir estava d'aniversari i va fer una house party a casa seva, la Casa Blanca, que també és una casa, jo trobo, que dona peu a fer-hi festes
i cap molta gent.
Però si se te'n va de les mans, després has de netejar moltes habitacions, eh?
No ho has de fer tu, no ho has de fer tu. Ah. Segur que el president dels Estats Units no és el que...
Jo crec que a Trump alguna festa se li va anar de les mans.
Jo tinc bastant clar.
Jo també voto que sí. Bé, ell ho va fer acompanyat de la seva família i també amb un pastís blanc amb moltíssimes espelmes que flamegen, veieu la foto, a tot drap.
Ui, sí.
Una foto que per cert ha compartit el mateix Biden a les seves xarxes socials. Un pastís que també sembla que tingui troncs d'alzina en lloc d'espelmes, que ja sabeu que l'alzina crema molt bé.
Ràpid.
I a la foto aquí es veu enlluernat.
Està content, ella.
Home, és que això fa goig, eh? A mi un pastís així amb aquestes fogueres...
No sé què dir-te.
A mi em faria molta por que se'm cremés la taula,
sí,
eh?
Si no tindrà l'alarma d'incendis a la Casa Blanca, això, amb un pètit
i
pita l'alarma, eh?
Sí, esclar, és que amb això no s'hi
juga.
Pot jugar.
No,
perquè a vegades quan menys fosferes...
I menys a la Casa Blanca.
Ara, també és veritat que tu ets president, per tant, aquestes coses... No et deu enrenyar tu.
Ja, apagueu-me les armes d'incendis, que ara calarem foc.
A tu no et cau mai cap marrón.
No es deu portar als Estats Units les espelmes amb números com aquí, no? Perquè
no
tantes espelmes...
Home, que són 80...
Has d'agafar un pastís,
81.
Com en facis masses, has d'agafar un pastís. Bueno, és que clar,
bueno, clar, és que compta que hi hauria d'haver 81 espelmes.
Si ara mateix ja
falta pastís.
El que hi ha és una capa de cera.
Sí.
I tant. Han de treure com el frosting,
exacte,
de cera, i després menjar el pastís. Bé, apuntar que a la foto s'hi veu un Joe Biden força somrient, aquesta foto, que ha corregut per xarxes, trajat, perquè clar, és president, assegut al cap de taula i amb aquest colosso en llames al davant. Cap foto, per cert, l'he estat buscant, no n'hi ha cap que mostri a Biden amb el pastís i les espelmes apagades. Per tant, no podem confirmar a aquesta hora de la tarda si se'n van sortir.
Era impossible.
Jo me l'imagino amb un extintor, directament intentant apagar el foc i demanant també un desig a l'hora, perquè això és molt important. És molt important demanar un desig, perquè de vegades, nois, es fan realitat. I és el cas del Bel i el Liberty.
Llegó el pavo!
I és que el dia de l'aniversari de Joe Biden coincideix també amb una de les tradicions del president nord-americà més vistoses i que aquí ens agraden més, que és la de perdonar la vida a dos galls d'indi, el plat estrella de l'àpat d'Acció de Gràcies, que, com sabeu, se celebra aquest dijous 23 de novembre.
Parla present, indultor.
Bé, si els humans celebrem el Black Friday, els galls d'indi tremolen quan s'acosta el seu Black Thursday, que seria el dia d'Acció de Gràcies, perquè es calcula que només als Estats Units aquest dijous se serviran, atenció, 40 milions de galls d'indi, per tant, un autèntic gall d'indicidi. Amb això estarem d'acord, pobres bèsties, pobres, ja tremolen. Els actes centrals de Biden durant el dia d'ahir van ser al matí provar de pagar les espelmes del seu pastís d'aniversari i a la tarda, com dèiem, anunciar el nom dels dos galls d'indi, que dijous no acabaran engalanats a cap plata de rostit. Per tant, el president els hi salva, literalment, la vida. Mm. Us sembla bé que recuperem el moment que Joe Biden doncs, anuncia el nom dels dos pollastres que se salvaran?
Sí, per favor.
Mira, és aquest.
Parla present, indulto, el Liberty i el Bell.
Insòlid, un president rebent aplaudiments després de l'anunci de dos indults, en aquest cas de Liberty i el Bell.
Però això com...
Una cosa mai vista.
Ell que té una llista de molts galls d'indi.
Compte 40 milions.
Aleatòriament diu...
Això està bé.
Aquest i
aquest. Els putxets que s'han portat millor.
Mira, el Llibertat i la Campana, no?
Sí, és la Campana de Filadèlfia. La Campana de Filadèlfia. Bé, per cert, el tall que escoltàvem no és que Joe Biden sigui ventríloc i pugui parlar en anglès i en català alhora. La traducció serà encarregat en Xavi Toscano.
President.
Sí, que a mi m'hagués agradat que fes un accent més yanqui, com més nord-americà. Hem fet un segon intent, jo li he dit al Xavi, força una mica aquest accent nord-americà, Xavi, que quedarà una cosa més realista, farà més patxoca, però li ha sortit accent, ara ho escoltarem,
que dolent,
com de John Wayne de la plana de Lleida, escolteu. I
hereby... Per la present, indulto al Liberty Albert.
A mi m'agrada aquest.
Per la present, indulto.
Aquest
John Wayne. Bé, deixant de banda el fet que amb el Toscano hem de seguir... Hem de seguir treballant. Hem de seguir treballant aquest accent del Far West. Tornem a la història de Liberty i el Bell, perquè abans que Biden pronunciés ahir el seu nom, els dos gall d'indi ja van gaudir de la que segurament va ser la millor nit de la seva vida. Atenció, a una suite del Willard de Washington, que és un hotel de 5 estrelles, doncs d'aquí, de Washington. De fet, ja és tradició que la nit abans de l'anunci d'aquest anunci d'amnistia del president dels Estats Units, que dona, per cert, també el tret de sortir de les celebracions nadalenques al país, els dos afortunats galls d'indi, perquè ja se sap qui seran, es relaxin a la suite d'un hotel de luxe. És a dir, a ells se'ls hi comunica per privat, passen aquesta nit i després el dia següent s'anuncia a tot el poble nord-americà qui seran aquests dos galls d'indi afortunats.
Molt mal pensat, hauria de ser al revés. Haurien de posar els 40 altres
galls
d'indi.
Que passin l'última nit.
Ah, a l'hotel. 40 galls d'indi.
O vés a saber,
milions, perdó.
No han dit què farien aquesta nit. Potser encara van a un lloc millor. Però el que sí que sabem és la nit abans que se l'han passat a aquest hotel. A les xarxes, de fet, corren vídeos de la Liberty, del Liberty i el Bell donant voltes per la suite amb expressió de...
No té cap tipus de sentit. O sigui,
això és real,
no té cap tipus de sentit.
Estan perdudíssims, estan molt desubicats, suposo que ho feien. Jo també he pensat, això ho devien fer davant de les càmeres, perquè hi havia càmeres dins la suite, però jo m'imagino que quan els van deixar sols, els dos galls d'indi, van fer allò típic de saltar sobre el llit amb música tot drap, que és el que fas, no? Quan ets
guerra de coixins.
No tens res al cap. O fer la broma aquella de trucar a recepció a l'hotel i penjar quan et contesten. Amb una poteta trucaven i amb l'altra...
Qui són? En Liberty i la Campana, i estan emprenyats.
Els pesats.
Els pesats.
Després d'una nit d'accessos, els dos galls d'indi van fer acte de presència a l'acte de Biden, a la Casa Blanca. De fet,
també?
Sí, van caminar per sobre d'una catifa vermella especial per ells i van arribar-hi, per cert, en Cadillac.
Però això t'estàs inventant?
No, això és veritat.
Tot és cert,
és absolutament cert.
No s'explica.
I la gràcia és que tot això els americans ho respecten. Vull dir que si ho féssim aquí...
I després aquests... Què se'n fan d'ells dos? Quan ha passat tot aquest moment ja han sobreviscut a...
Tornen a un zoo que viuen ells o una cosa així.
Després de passar la nit a l'hotel tornen a un zoo.
A una reserva, diguéssim que els hi perdonen la vida. Deixeu-me dir també, ahir hi va haver molt moviment a la Casa Blanca perquè vam tenir aniversari, amnistia de galls d'indi, i la Jill Biden, que és la dona de Joe Biden, va rebre també un altre regal, en aquest cas l'arbre oficial de Nadal de la Casa Blanca, un arbret Fraser procedent dels boscos de Carolina del Nord, de 5 metres i 60 centímetres d'alçada, molt lluny, per tant, dels registres de casa nostra. Sense anar més lluny, tenim l'arbre de Badalona, que fa 40 metres, que queda, evidentment, molt lluny d'aquests 5... És que això és ridícul. 5 metres, 60 centímetres d'alçada als Estats Units. Jo crec que el de Badalona es deu veure des de la Casa Blanca, perquè recordem que això fa 40 metres d'alçada. Per tant, per una cosa sí que guanyem els nord-americans, com a mínim amb l'alçada de l'arbre de Nadal.
Bueno, sí, no deia qui era. Era l'Albiol o no qui era, que ells jugaven a la Lliga de Nova York, no? De l'arbre de Nova York.
Pots comptar, segur.
No sé, és que m'ha entrevistat a tants alcaldes amb l'Abel més gran.
L'Abel, Caballero, exacte.
En fi, pobrets.
Pobrets, jo no sé com està. Jo l'Uri a mi sí que em fa com coseta.
Et preocupa?
Em preocupa una mica, perquè ha arribat estossegant.
Sí.
Sí.
Diu que està una mica...
No li vull dir allò, saps que fas mala cara? Perquè dius, no, digui res d'això.
Això condiciona.
Sí.
Mentre no t'ho diuen,
fas bona cara,
tu et sents
Uri.
Bé. Sí. I quan t'ho diuen, t'ensorres.
Et comencen a sortir tots els mals.
Sí,
tots.
Sí. Aquell mal d'esquena que és previ de...
Ui, sí.
De la grip.
Com de ronyons.
Sí, comenceu amb mal d'esquena? Hi ha gent que comença amb fred dels peus?
Jo tinc fred dels peus. I porto uns mitjons.
Sí,
No, que he dormit poc avui i és mal assumpte, això.
Estaves a l'habitació amb els dos galldindis. Bueno, què? No t'ho pots treure del cap, el què?
Sí, mira, avui, mentre fullejava la premsa internacional, m'ha creat l'atenció una notícia que posa en valor la ment i l'aparícia dels espanyols. Resulta que, contra tots els tòpics i prejudicis possibles, tant Catalunya com Espanya, en general, són una factoria d'inventors que, amb les seves creacions d'una manera o altra, han contribuït a canviar el món. Hi ha com una creença de que Espanya poder no som una potència mundial en termes d'invents o de ments creatives, potser. Jo vinc a desmentir-ho.
Home, és que potser el que no fem és vendre també, no, els nostres invents.
Màrqueting, però
Exacte.
Tema de màrqueting. Veureu, us porto tres invents.
Veureu
que són realment creacions que han canviat el món o que han marcat el món d'alguna manera. Comencem amb el futbolín. Sabíeu que és un invent espanyol?
Sí.
Us agrada el futbolín?
Sí.
Sí, molt.
Sí.
Ostres. Sí. No t'ho esperaves, això.
Soc l'únic que no li diu absolutament...
A tu no t'agrada el futbolín?
No, no. No tinc canell de futboliner. Futbolinista.
Futboliner.
No sé com es diu.
Oficina.
No, estic molt frustrat amb això. Ho he intentat des de petit i no tinc força al canell.
No.
Perquè no acabes de tocar bé la bola,
no.
Allò?
Jo tinc com habilitat pel canell per la guitarra, o per els instruments.
Bueno,
però
això...
Hauries de rascar, no, el futbolí?
Però, clar, no requereix força l'instrument. El futbolí en si, llavors, quedava com sempre molt en ridícul. Jo soc més de billar. M'agrada més el billar.
No té tant moviment, el billar. És més...
I és amb tot el braç.
Està molt bé, el billar. Sí, però costa més el billar, eh?
És més frenètic, el futbolí. És més divertit.
A tu et costa més el futbolí?
Sí,
perquè el meu canell...
Et passa el mateix, també.
El dret funciona bé, però l'esquerra no. Llavors, clar, és com...
Entre els dos no en fem un.
Sí, clar, és veritat.
Haig de dir que sóc nefast amb el billar, també.
Carai,
però m'agrada.
Però t'agrada més.
Sí. Una cosa no treu l'altra. Resulta que el futbolí va ser creat durant la dècada del 1930 per un gallec de nom Alejandro Finisterre. Realment és un pseudònim, no es deia Finisterre.
Ah, doncs mira.
És reixit, no?
Sí.
Va amb la línia de... No sé, com si fos denominació d'origen, com Jesulín de Obrique o Camarón de la Isla.
Correcte.
Va néixer a la isla. L'Alejandro va inventar el futbolí mentre era a l'hospital, convalescent, després d'un bombardeig durant la Guerra Civil, com pensant amb els nens que no podrien jugar, tenien alguna lesió greu, com fer un joc...
Ostres, no ho sabia, això.
Que no requerís les cames, per exemple. Seguim amb més invents que van canviar el món. Un dels clàssics d'aquest tipus de les llistes és el pal de fregar. Abans ho comentàvem amb la Candela. Va ser inventat l'any 1964 per Manuel Jalón, enginyer aeronàutic.
Que era de Jalón.
Era de La Rioja. No sé què porta un enginyer aeronàutic a inventar...
Bueno,
el pal de fregar.
Potser com... Les naus també s'han de fregar, Home, esclar, sí. Les sanetes.
Bueno, no m'ho imagino.
Sempre m'havia pensat que era un invent català.
Si aquí...
La Meri.
En tenim la fregona Meri. Jo crec que ve d'aquí. Potser la Meri sí que és marca catalana.
Jo diria que és terrassenca, eh? Que l'altre dia en parlàvem.
Ja està
la fregant. Marginet.
Cap als terrors. És que... Sempre igual, sempre.
Home, jo crec que és un invent realment... O sigui, ha canviat el món a escala mundial. El món? A mira què et diré. Ha canviat el món a escala mundial. No, que ho fa servir tothom, que està a totes les cases, no?
Sí, home, perquè això de cutxar-se abans per fregar el terra és més pesat. També et diré que segurament el deixes més net, perquè fregues de més a prop.
Sí, amb més consciència.
I la pressió, per tant, ha de
Deu tenir una tècnica, el tema de fregar amb pal. Jo ara només m'acotxo per recollir les engrunes que llença la meva filla al terra i gairebé no em puc tornar a desacotxar. Sí que
el pal...
No, hauré de fer servir allò que porten a les pel·lícules quan surt gent gran, que els hi costa agafar coses, tenen com un braç extensible amb una pinça al final.
Un gadget, sí, que pinça.
Doncs amb els meus 40 anyets estic a aquest nivell, realment. I per acabar...
Encara amb més invents?
L'últim, el darrer, pòdium de les aportacions cabdals per endolcir la vida i a la vegada engrossir el compte corrent dels dentistes, un dels invents més nostrats de la Terra, de casa nostra. Hauria pogut destacar, ara que ho penso, l'Ictineu. Ictineu es deia?
Ictineu.
El submarí de Narcís Monturiol. que realment és un invent que no està gens malament, però us porto el xupa-xups, que segons el meu punt de vista en català normatiu s'hauria de dir llepa-lleps.
Ah, llepa-lleps.
Perquè ja que és català, almenys, no sé, el, que és el naming, se'n diu,
naming.
Això? Doncs almenys fer-ho en català.
Els hauria de dir.
Ara, mai, en cap cas, s'hauria d'anomenar, com el denominen a l'article del Diario de Navarra, que és el xupa-xus.
Xupa-xus.
Ui, així no. Xupa-xus.
Això m'ha fet mal.
T'ha sabut greu.
Sí, sí, perquè, aviam, si tu parles d'una cosa, com a periodista, i t'informes, almenys el nom, escriu-lo bé, no? Una altra cosa és que els dialectes a vegades ens mengem lletres o paraules senceres, però xupa-xus, no? Es diu xupa-xups. El caramel enganxat a un pal va ser creació del confiter i pastisser barceloní Enric Bernat, que inicialment lluïa un logo de Salvador Dalí al seu embolcall. Això no ho sabia. I està buscant el logo, aquí teniu la foto, és una mica pertorbadora perquè surt en Dalí amb aquells ulls d'artista.
Amb aquell bigoti cap
amunt. Sí, sí. Que sembla que el bigoti li entri dins els ulls, eh? I has de dir que el logo no ha canviat amb el temps.
El bigoti fa el mateix efecte que té un xupa-xup. És a dir, li entra tant a l'ull que sembla
mira,
un pal de xupa-xups.
Mira, pues, que no sigui màrqueting una vegada més.
S'ho pensava tot en Bernat, eh?
I fins aquí el rànquing.
Enric Bernat, perdó.
Bernat a casa seu li haurien de donar molts amics.
Ha canviat la lletra, no?
O una sigui, miqueta.
Tres hores més tres, la Mercè estava pensant aquí, sí, jo li veig alguna cosa diferent.
És que m'estava fixant perquè... El, no.
El sí, xups és molt semblant. La part de xupa, sí, jo crec que té com una tipografia diferent. El xups,
més antiga, la part de xupa.
Llavors hem volgut unificar les dues tipografies.
Treball de recerca avui també.
No està mal, no?
No m'ensenya que no t'ho puguis treure al cap.
Va. Només dic que a mi això de xupa-xus no em facis dir per què,
fa el pes.
Però m'ha fet venir al cap aquesta bonica cançó. El compàs de xupa-xus.
Oh,
xupa-xus. No s'aguanta per enlloc, eh? Però m'ha vingut això al cap.
Perquè no em facis això, que no ho puc treure al cap durant tot el dia, jo. 4 minuts per arribar al punt de les 3. Preparats perquè marxarem cap a Can Magí de Torà. Volem saber com s'ha llevat.
Home...
Els usoners, després d'aquesta baixada de temperatures. Per tant, connectarem amb la nostra corresponsalia des de Can Magí amb Jordi Coscollola. Això després d'aquesta petita pausa de res. Declarándome que estaba muertecito por mi amor al compás del chacachá,
del chacachá del tren. Me gustó va viajar. Radio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Bilbao,
14.
Barcelona,
18.
Sevilla,
18.
Logroño,
14.
¿Cuánto sale?
¿Ida y vuelta o solo ida?
Muy listo, chavalito. Ida y vuelta, que el lunes trabajamos.
128 euros. 4 fines de semana de turismo por muy, muy, muy poquito. Vamos, si dicen que viajar en tren es caro.
¿Viajar en Renfe? No.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Vinga, va, que un minut del punt de les 3 de la tarda, com sempre, aquesta hora, ja sabeu, ho anunciàvem fa uns instants, connectem avui amb aquesta penúltima hora de l'actualitat que passa per fabricació pròpia. Per tant, connectem amb Can Magí de Torà.
Molt bona tarda des de Torà.
Què diuen els de Torà, Jordi?
Bé, aquí estem, una mica afectats per la incidència que hi ha hagut durant 2 hores, del 112 al 061, perquè aquí estem en un poble i el més proper és el cap de Calaf. I la gent això a la botiga és el que se sentia dir, que estava bastant afectada sobre aquest tema.
Clar, que estaven preocupats, no?
Bastant preocupats, però sort que ràpidament ho han pogut solventar. No sé què està passant, perquè l'altre dia va passar el mateix amb Redsys, l'empresa aquesta dels datàfons.
El pagament, que ho vau notar a la botiga, Jordi.
Sí, no es podia cobrar amb targeta. Tot això també ens va afectar bastant. Va ser el dissabte i durant tot el dia. Llavors la gent havia de pagar en metàl·lic, però com que és un poble de confiança, doncs qui no podia, doncs ja passareu a pagar. Però clar, això també, amb llocs més grans, entenc que no es podria per realitzar així.
No, perquè ara hi ha gent que té comptes d'aquestes llargues, Jordi, no? Que encara potser no les han anat a pagar o què?
Exacte. No, la gent bastant responsable i ho hem confiat bé i de cara, doncs, mira, fins i tot el diumenge que obrim els matins ara i el dilluns d'ahir també ja es va vindre a pagar. La gent són ben pagadors i responsables.
Bon pagadors. Perquè us paguen més amb targeta o amb efectiu?
Aquí paguen bastant amb efectiu encara, però tot el jovent que ja tenim i quan anem a repartir-s'hi per la venda online per tot Catalunya, normalment ja ens fan la venda així, ja la fem amb datàfon així portàtil i paguen molt amb targeta.
Uh-huh. Escolta, que suposo que un altre tema que també s'ha parlat avui a la clientela de Can Magí és el tema de que ja tenim nou govern a Espanya.
Exacte. Sí, aquí estem una mica contents perquè hem pogut entrar una mica algun que altre català cap dins. Però, vull dir, també és un govern que es manté bastant estable i tothom diu això, que, bueno, ja tornem a tindre el mateix govern. Diu que com que han repetit bastants ministres i han conjurat un altre cop els quasi bé els mateixos, doncs que continuarà més o menys com anava l'assumpto.
Com anava l'assumpto. Jordi, acabem com sempre des de Can Magí de Tora, previsió del temps i del trànsit a aquesta hora.
Mira, ara mateix estem a 16 graus per la carretera principal, per aquí davant de l'hostal Jaumet. Veus que ja estan parant algun cotxe per fer algun bon menú, que els atendran superbé, i d'humitat estem relativament baixa perquè hi ha bastant vent, i un vent fresquet. Aquí ens ha arribat la fresca.
I com ho porten, aquesta fresca, els vilatans de Torà?
Bé, aquí en veus alguns que encara van pantalons curts, com és el Paco de la Susana, que és antic de l'exèrcit, i aquest encara van pantalons curts. Però per la demés ja van abrigadets, Són tres o quatre que marquen la diferència, però normalment la gent ja comença amb el seu abriguet de bon matí, i després ja es comencen a treure alguna capa, però l'abric ja s'ha de portar, per aquesta zona.
L'abric posat. Sí. Jordi Coscollola, com sempre un plaer, moltes gràcies per aquesta connexió.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda, Radio Estel. Salut.
Dos minuts ara mateix que passant de les 6, després d'aquesta penúltima hora, necessària informació de servei, Candela. Des de Can Magí de Torà, fem un repàs de les notícies vintage que passaven, un 21 de novembre de fa quan?
De fa molt de temps, de 1910, exactament. Right. Fa 113 anys, exactament. Era dilluns i el diari portava una tragèdia, una desgràcia directament, que havia passat el dia abans a la tarda, sobre dos quarts d'una del migdia, i que havia commocionat tota la ciutadania barcelonina.
Ai.
Nois. No us deixeu enredar. A la música no hi té res a veure, però...
A mi ja m'estàs condicionant.
El que passa és que la música de Titanic és trista.
Va plorar.
I com que el fet és trist, jo he posat una música trista, però no té res a veure amb una història d'amor que es trenca, ni...
A mi em tens enfonsada, ja.
És aquesta magnitud de tristesa.
És pitjor. Bé, tot va començar al carrer Ibau, entre els carrers Diputació i Consell de Cent, quan una noia de 14 anys que treballava en una vaqueria, que era una espècie de locals on es venia llet, fresca, recent munyida de la vaca, va morir atropellada pel tramvia número 631 de la companyia general que anava des de Plaça Catalunya fins a Sarrià. La noia es deia Laura Barrera i era del barri de Sants i era molt estimada pels propietaris de la vaqueria que l'havien enviat a una botiga del davant a comprar queviures. Diferents guardes i venants van intentar ajudar-la, però bé, no hi va haver manera, el cop va ser mortal, però això no és el que més va commocionar els barcelonins, no? la mort de la Laura va ser greu, però no, això els hi va afectar més que el conductor del tramvia es donés a la fuga.
Amb el tramvia.
Home, tu diràs.
Però on has d'anar? Troben de seguida amb el tramvia.
Exacte, cosa bastant estúpida, perquè tothom...
Per part del conductor...
És seguir les vies, no?
Ja us he dit, tramvia número 631.
Està claríssim.
Les vies et porten a Sarrià. Sí. Vull dir, és... No tenia raó d'escapar.
No té
cap motiu. Sí. Es va portar el cadàver de la Laura al dipòsit de l'Hospital Clínic i el trànsit no es va restablir fins a 2:15 de la tarda, però els barcelonins continuaven molt emprenyats pel fet i en comptes d'intentar localitzar el conductor perquè era fàcil, doncs es van posar a pedregar la resta de tramvies que passaven per allà, que no tenien res a veure amb el tràgic succés.
Pagant justos per pecadors.
Total, que va passar el tramvia número 50, que es devien confondre, el 50, el 631, igual, números iguals. I allà hi viatjava el doctor Don Juan Pellegrí Sancerni, a qui van haver de curar perquè li van caure una pedregada
al cap.
A més. Que segurament s'anava a l'Hospital Clínic a fer l'acte de defunció. No, atendre ja no, perquè va arribar.
Bueno, tindrà altres urgències, clar.
Va, i d'un tràgic accident passem a un... És que era tot successos
però
aquell dia.
Però què està passant?
A un crim a Cartagena.
Anem-hi.
On hi vivia un matrimoni amb una nena de pocs anyets. La dona treballava pidolant pels carrers mentre el marit es quedava a casa cuidant a la petita. Però se m'ha recordat una mica la Glòria Serra, ara. Però el dia anterior, a la publicació del diari, quan la dona va tornar a casa, el marit li va dir que uns desconeguts havien entrat a la casa i mentre l'amenaçaven i el lligaven, uns altres s'havien emportat la nena. La mare va posar ràpidament els fets en disposició a la policia i quan els agents van arribar a casa i van veure les pintes del marit, van dir... Això no pinta bé. Així que el primer que van fer va ser buscar dins de la casa, no van trobar res, i després ja van anar directament al pati, van rascar una mica com qui... Bueno, amb el pal de l'escombra mateix, van rascar una miqueta, i ja van trobar la pobra nena doncs allà enterrada. Ai. Moment que el pare va dir... Pues, bueno, ara que ja ho heu trobat, sí, confesso el crim.
Ostres!
És que el diari no sempre porta bones notícies.
No, gairebé mai.
Jo faig esforços per trobar-vos les divertides. Però bueno. Més coses del 21 de novembre de 1910. Després de dos intents fracassats pel mal temps, s'havia pogut enlairar. Això és una bona notícia.
Un
globus captiu de la princesa d'Astúries.
M'enlairo com un pardal, deixant el vèrtic reposat.
El globus es deia princesa d'Astúries. No és que hi hagués una princesa a dins, no. I un globus captiu és un globus aerostàtic que s'enlaira però que està lligat a terra amb una corda. Perquè quan hi ha males condicions climatològiques...
No fos cas que
no el poden deixar enlaire del tot i llavors el lliga a la terra. L'operació d'inflar el globus aerostàtic va ser dirigida pel tinent senyor Pont.
Com?
El pin i pont, però sense el pin.
El senyor Pont.
El senyor Pont, que va consumir 112 cilindres d'hidrogen. El globus princesa d'Astúries va fer 6 ascensions. En la primera hi va pujar el capità Garcia i el tinent Ortiz, del cos d'enginyers. En la segona hi va pujar només el senyor Ortiz, perquè el primer s'havia manejat. A la tercera, la quarta i la cinquena ascensió hi van pujar diversos capitans i personalitats, i al final, la sisena, el senyor Pont va dir, i jo? I va pujar el senyor Pont. Vull dir, molt a favor.
Però l'objectiu és, d'aquest globus captiu, és veure vistes panoràmiques.
No, crec que feien... A part de que feien fotografies...
Era com el dron del moment.
No, era més científic i tal.
Val.
Perquè, home, un globus que es diu princesa d'Astúries...
Ha de ser algo important.
No és turístic, sí, home, sí. Això.
O sigui, quina casualitat, no?, que es digui Ortiz, també, el que va pujar.
Mira,
no?
Un tinent, mira com tot lliga.
Capsulat.
I deixem el globus per... Tornem a les desgràcies, per passar els trens. Bé, una desgracieta. Més concretament, a un xoc de trens. Perquè un tren mix de mercaderies i passatgers havia xocat amb un altre tren de mercaderies a l'entrada de l'estació de Tàrrega. Del xoc en van resultar ferits una senyora que, a causa de l'ensurt, va deixar de parlar durant uns dies, i el jefe del tren i el maquinista de l'altre tren. La causa del sinistre va ser... No podia ser una altra manera, la puntualitat.
Eita.
Com?
Sí, de manera que el tren mix havia arribat uns minuts abans de l'hora, que tenia assenyalada, i van xocar. Jo crec que per això, des d'aquell dia, a Catalunya cap tren ha arribat puntual, perquè no tornem a provocar un xoc. I acabem amb la reina de Bèlgica, que portava tal grip a sobre que podia traspassar l'altre barri en qualsevol moment.
La dada, eh?
És temps de grip, eh?
Sí, mira, és temps de grip, que estem tots de...
Jo porto moquets, no és grip, però porto moquets. És que al final...
Tu ja vas en vies de recuperació, que em deia la
sí,
paraula.
Sí, sí, perquè a mi em van dir els virus els has de tractar malament. Vull dir, no els donguis caldets, no els donguis caldos, que fort. Els cuides i volen estar dins del cos. No, maltracta'ls. I jo hi vaig sortir a maltractar els virus.
Ja m'ho entès. Està molt ben justificat, aquesta...
Vinga, clar. Les notícies... Però tornem a la reina, a la reina de Bèlgica. La notícia que arribaven des de Brussel·les no eren massa esperançadores. La senyora portava 3 nits i 2 dies fatal amb un atac de grip. Fins i tot el rei havia passat les 2 nits al seu costat sense dormir, cosa que els reis... Fins
i tot,
perquè els reis ja saps que...
separats, no?
Sí, però aquell dia va dir, ja et vinc a vetllar, perquè si et mores no t'hauré ni vist.
Sí, clar, clar.
Però els reis, no, o sigui, ja se sap que no tenen cap tipus d'obligació i no fan mai res del dret. Però encara va fer alguna cosa interessant aquell dia.
Ho has dit com molt convençuda. Tots els reis dormen separats?
Jo crec que sí, amb tantes habitacions, vol dir...
Home...
Per amortitzar.
Per amortitzar.
Jo crec que sí.
Perquè... No sé. No, jo no sabia que era una cosa com internacional.
Com oficial,
sí,
no?
Sí, pensava que només passava aquí, això.
No ho sé, estic parlant per parlar, però...
Bueno, doncs aquell dia... No van dormir junts, però van estar a la mateixa habitació.
Vale, és molt.
Que també pensa, si té la grip, no et fotis a la mateixa habitació, no, perquè estem parlant, acabareu tots dos tiesos. Però bé, també hi havia un metge, per si la cosa es complicava, i s'havia d'assistir a un dels dos.
Previsor.
Però gràcies a la gran resistència, i el diari posa nerviosa, que no acabo d'entendre, posa la gran resistència nerviosa de la reina, el moment crític havia passat i ara s'esperava ja que tot fos remuntada, però a poc a poc.
Fa baixada.
Fa baixada, pujada, no ho sé. En teoria...
Bueno, si el moment crític ha passat, ja la cosa fa baixada, no?
És que a mi quan em dius que la cosa fa baixada ja penso que demà serà l'altre barri.
Però escolta, saps què crida l'atenció, Candela? Això era 1910, no?
Un 21 de novembre de 1910.
O sigui, notícies que eren com molt transcendents el fet de, com, no? De que la gent informi que la reina
de
Bèlgica l'està a punt de palmar.
La grip, perquè ara, o sigui, ni de conya ens assabentem de si els reis passen la grip o...
Home,
no.
Si la reina de Bèlgica està a punt de creuar a l'altre barri...
Però per la grip, tu creus que sí? Això no mai s'arriba a saber. O sigui, aquests detalls... Vaig al detall, saps?
Clar, no.
Això no s'explica tot, eh?
Potser
abans s'explicava més tot.
Potser sí, no sé.
I han deixat a poc a poc d'explicar.
Com sigui.
Notícies més aviat tràgiques, les que ens ocupaven les pàgines del 21 de novembre.
No ho esculls tu, Candela, això va així.
No ho escullo jo. Jo he remenat fins que he trobat la del Globus.
Jo t'he vist patir, t'he vist buscant coses divertides, però...
Però no hi ha hagut èxit.
No hi ha hagut manera, però...
1910, un any trist.
És el que passava.
Directament.
Extrapolant, eh?
Tot l'any.
3 minuts que ens manquen. Gràcies, Candela, gràcies, Francisco. Em quedo amb la Harke perquè, amb 3 minuts arribem al punt d'1:15 de la tarda i tu ja tens unes ganes de fer la digestió.
Home!
Amb qui la fas avui?
Doncs mira, avui amb l'Anna Rosa Sisquella, que és la productora executiva de Goll de Gom, que ahir van tenir molt èxit els Premi Butaca.
Van portar gairebé tot,
van arrasar.
Bueno, doncs, i després del càsting de Maricel, que està a punt de començar.
Exacte, li preguntarem, si la Candela encara hi té lloc.
No cal que preguntis.
Ja li preguntarem.
Home, per si de cas.
Vinga, després de la publicitat.
Que em fons el vaixell.
Ràdio Estel. El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial. Perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Un minut i un quart de quatre de la tarda. Jaerke preparada per fer la digestió avui.
A punt.
De fet, parlarem de l'espectacle de Goll de Gom, l'alegria que passa, que torna aquest Nadal al Teatre Poliorama de Barcelona. I ho fa després de triomfar als Premis Butaca ahir al vespre.
Sí, l'espectacle de Goll de Gom doncs es van dur els premis a millor musical, millor actriu de musical per Àngels Gunyalons, també millor actor de musical per Eloi Gómez, millor espai sonor per a Jordi Vallvé i millor composició musical per Andreu Gallén, déu-n'hi-do. Anna Rosa Sisquelles, la productora executiva de Goll de Gom i sòcia també de 3x3, que durant més de 30 anys ha programat els teatres Victòria i Poliorama i ara lidera amb Isona Passola el nou projecte de l'Espai Texas. Anna Rosa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs? No sé si aquesta nit ha sigut una nit llarga, perquè hi havia moltes coses a celebrar.
Bueno, la veritat és que com nosaltres veníem de València, que havíem estat ara aquest cap de setmana passat, havíem arribat al matí i la veritat és que jo ja estava morta quan, perquè, i quan ha acabat la gala ens n'hem anat cap a casa ja. Ja no estàvem per farres avui.
Amb tot, com dèiem, us heu fet amb un bon grapat de premis, amb aquesta obra escrita per Santiago Rusiñol que es va estrenar, per cert, el Romer el 1898, hem d'anar bastant enrere. Com valoreu el fet doncs, que hagueu guanyat també tants premis amb una obra doncs, escrita fa tants anys?
Bueno, doncs la veritat, molt contents, perquè quan vam començar el projecte, evidentment era un projecte molt arriscat, que tothom, quan deies que era l'alegria que passa de Rusiñol, ningú s'imagina la transformació que pot fer i totalment l'adaptació que hem fet de l'alegria que passa. Però, bueno, això va ser una idea que jo vaig tenir a la pandèmia, perquè l'alegria que passa, on els protagonistes són una companyia de teatre, que arriba un poble i tot això, com que estàvem tancats i estàvem amb el teatre en aquell moment, un moment duríssim i tal, vaig pensar, bueno, doncs seria un bon moment per fer agafar aquest text, que de fet ja havíem tingut algunes altres vegades a la recàmera de Goll de Gom. I llavors, bueno, em vaig connectar amb el Marc Rosic, amb l'Ariadna Peya, amb l'Andreu Gallén, i la veritat és que, bueno, ha sigut una feina dura, però molt, molt, molt agradable. Tothom ha fet un equip de veritat, i crec que aquest sentit d'equip és el que ha portat a un espectacle que tingui aquesta mena de... Bueno, de brillant, això com es diu, un espectacle brillant gràcies a tot.
De fet, deixa'm dir que aquests premis a Butaca han batut també rècord. Recordem que aquests premis s'entreguen doncs, gràcies a les votacions doncs, dels espectadors. En aquest cas, a l'edició d'enguany, 16.000 espectadors han votat en aquests butaques, i això també és molt simptomàtic, no?, del bon estat de salut del teatre català. Anna Rosa.
Sí, la veritat és que aquests premis, mira, ja estava tota la professió allà, feia, vull dir, la gent abans els premis deia no sé què més quantos, però al final tothom ve, tothom milita i tothom li fa il·lusió doncs, participar en aquests premis que en el fons es converteixen en una difusió del fet teatral i la veritat és que bueno, estàvem molt contents i molt bé.
I també una bona manera, deixa'm dir, tu ara ho dius, no?, de seguir celebrant amb aquesta alegria que passa, celebrar i encetar també aquesta nova etapa, el Poliorama, que de fet sereu del 9 de desembre al 28 de gener, torneu de València, no sé si amb ganes també d'arrencar nova etapa al Poliorama i si hi haurà alguna novetat en aquestes noves funcions.
Bueno, no, de fet, ara encara ens queda Manacor, ens queden uns quants bolos, ara me'n recordo, 3 o 4 bolos per Catalunya i Manacor, i després ja entrem a... Que, per cert, els està fent la Maria Molins, perquè l'Àngels Gunyalons està al Teatre Poliorama.
Amb The Party.
Però en el cas del desembre tornarà l'Àngels, i farem aquestes funcions de desembre i gener, i espero que la gent que no l'ha vist pues, tingui l'oportunitat d'aprofitar-ho, perquè, de fet, com ja saps, és l'últim musical de creació de la companyia.
Sí, ara ho anem a apuntar.
Sí, perquè després ja pues, farem el Maricel, però que ja, no, ja és una recreació.
Deixa'm, Anna Rosa, després parlarem d'aquest Maricel, perquè aquí al programa sembla que hi hauria algú potser interessat en ocupar algun dels papers, a veure si encara tenim alguna possibilitat, però deixa'm parlar també de precisament el que tu comentaves, d'aquesta Àngel Gunyalons, que va guanyar aquest premi de millor actriu de musical, i també d'aquests premis, no?, que potser, o ben segurament, el públic també ha volgut doncs, honorar i commemorar tota una trajectòria, en aquest cas de la de Goll de Gom.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que la gent sap que hem fet musicals en català, que hem defensat sempre la creació del país, que hem donat oportunitat a músics, a creadors d'aquí, que passa molt poques vegades, mm-hmm. i que això la gent ho valora, jo crec, eh? Mm-hmm. Com sí.
De fet, com deies, aquesta alegria que passa va ser aquest, o és l'últim espectacle de creació de la vostra trajectòria. Ara també encetareu, estrenareu Maricel. No sé en quin moment, si esteu encara fent càstings i si teniu ja previst una data d'estrena.
No, estem fent càstings i ja podeu dir que està obert el càsting, que precisament hem connectat amb emissores de tot Catalunya perquè difonguin que nosaltres fem un càsting obert, que de fet valorem molt si, com que, de fet, evidentment, el mar i cel passa amb una... Els pirates venen del Magreb i venen de l'Àfrica i tal. Ens agradaria que hi hagués gent, d'alguna manera, d'aquestes procedències, i volem, i ho estem obrint a que tothom es presenti. Llavors, la gent que es vol presentar ha d'entrar a la nostra web,
sí.
I a la web hi ha les instruccions per presentar-se.
Ah, molt bé. És a dir, que tots els papers, en principi, estan oberts, eh? És a dir, que qui ho vulgui, encara s'hi pot... Bé, és a temps i convideu a que s'hi presenti, eh?
De moment no tenim res, ningú tancat amb res. Estem a l'expectativa de veure aquest càsting com va per tancar un repartiment. No vol dir que no hi hagi algú dels que ho van fer abans, però de moment no hi ha cap compromís i es tracta d'obrir possibilitats a molta gent.
Fantàstic.
El tema és que la gent, ja si entra dintre, veure les instruccions, que ha de triar un paper, hi ha unes partitures, hi ha haurà de fer un vídeo i enviar-ho.
Hi ha algun requeriment previ? O s'hi pot apuntar gent que no tingui cap noció de teatre? És a dir, que no hagin fet teatre anteriorment?
Bueno, a veure, en principi ho té una mica difícil una persona que no hagi fet res, però hi ha un nivell de cant que ha de tenir un nivell de cant, si no el té. Si
clar.
No llegir una partitura és una mica difícil, saps què vull dir?
Clar, i aquest, com tu apuntaves, serà l'últim espectacle de Goll de Gom. No sé si més enllà del musical hi haurà altres sorpreses a sobre l'escenari o si l'espectacle no diferirà massa dels Maricels que hem vist fins ara.
No, la veritat és que és una reposició. De fet, el dirigirem el Miquel Periel i jo, perquè el Bozzo està retirat, però de fet fem la seva direcció, és a dir, que farem la reposició d'aquella direcció. I, home, el que sí que serà novetat és que serà un càsting totalment diferent. Uh-huh. Llavors, vulguis que no, el càsting fa que l'espectacle sigui diferent, també.
Clar. Canvien l'actor, els actors, canvia també l'obra. Deixa'm preguntar-te també, com a productora executiva, com ha estat això d'escollir o de decidir-se per aquests dos últims muntatges de Goll de Gom, després de la llarguíssima trajectòria que porteu a dalt dels escenaris? Perquè suposo que no devia ser una decisió fàcil, no? Decidir amb què posar punt i final a la vostra carrera.
Bueno, el del Maricel ja portàvem temps que quan vam començar, que el vam fer, aquesta serà la quarta vegada que el fem, i han anat passant 10 anys, des del 2004, el 2014 i el 24, i això ja fa temps que vam dir que acabaríem amb els 50 anys de la companyia, perquè seran 50 anys, que ve, i el Maricel. El cas, l'alegria que passa, va ser una decisió meva de, durant la pandèmia, decidir quin espectacle triàvem, i evidentment és un autor que no havíem fet mai res, el senyor Rossinyol. Pensaven que realment tenia possibilitats de convertir-se en un musical, i evidentment estem molt orgullosos d'haver convertit un clàssic del teatre català en un musical modern, saps què vull dir? La gent que no es pensi que és un espectacle antic, sinó que és molt modern. Si l'has vist.
Deixa'm dir, doncs, això, el compromís que també des de Goll de Gom heu mostrat per la llengua catalana. De fet, ara ho apuntaves. I deixa'm dir també que el primer cap de setmana de funcions us alieu amb Plataforma per la Llengua i la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana per dur a terme aquesta acció en benefici del català, amb aquest part de l'aforament, que es destinarà a joves i estudiants del català per tal que puguin assistir a l'espectacle teatral en llengua catalana. No sé fins a quin punt considereu important, doncs, que aquest tipus d'espectacles de més gran format també es facin en català, i aquesta irrupció també de la llengua catalana a tants i tants teatres de casa nostra.
Bueno, jo crec que és fonamental que es facin espectacles de gran format i populars en català, i sobretot musicals, perquè aquesta gent que potser no va veure un tipus de teatre més minoritari, més exclusiu, això pot significar la seva entrada al món del teatre català. T'he de dir que de Maricel han vingut centenars de milers de nanos des que van començar, que molts d'ells no havien mai anat a veure, alguns ni teatre i els altres no teatre català, no? Llavors, jo crec que si els nanos entren per la porta, per aquesta porta, a veure un espectacle, decideixen que el millor els interessa, saps què vull dir? Seguir anant al teatre en català. I això és el que penso que és molt important. O sigui, és molt important l'ensenyament, és molt important, però és molt important que els grans espectacles hi acudeixi la gent i es normalitzi en català.
Oh, i tant. I la gent jove, que també és molt important que ocupin aquest pati de butaques. Deixa'm preguntar també, Anna Rosa, ara escoltant-te, clar, he pensat, no sé si després de rebre aquests 5 premis butaca la nit d'ahir, no sé si us repensareu, doncs, amb una nova, o fer una nova producció teatral, perquè és evident que el públic té ganes de seguir veient De Goll de Gom.
Mira, no, perquè, de fet, els meus dos socis ja estan retirats. Jo estic aquí ja porto 3 anys o 4 portant jo sola les rendes de la companyia i llavors doncs, ja, a veure, pensa, amb tot això acabarem el 25, eh? Uh-huh.
Que... Encara teniu corda, eh?
Sí, que encara, perquè això es començarà el 24, però acabarà el 25, llavors, clar, vull dir, d'alguna manera, d'entrada, jo crec que això ja és definitiu.
Molt bé, esclar, ja anem acabant, Anna Rosa, però deixa'm preguntar-te, tornarem a parlar amb vosaltres, quan s'estreni aquest Maricel, que tenim moltíssimes ganes de veure, però quin diries que és el gran llegat de Goll de Gom en el teatre català? I també una mica per commemorar aquests 5 premis butaca que va guanyar ahir al vespre.
Jo crec que una cosa que m'ha importat és que hem col·laborat molt a recuperar el públic al teatre. I ara els actors joves que entren, que es pensen que tota la vida ha estat així, quan vam començar amb De Goll de Gom, hi havia molts pocs teatres a Barcelona, molts pocs que fessin teatre en català i molt poc públic. Mm-hmm. I nosaltres jo crec que hem contribuït a generar com una mena de... que la gent de creença o de fe en què la gent pensa que el teatre és algo important a la nostra societat, que transmet valors, que transmet cultura, i això crec que és el llegat. I llavors el tema del musical en català, que hem creat d'alguna manera que molts actors, els que estan ara amb nosaltres, van començar veient-nos de petits i que s'han anat incorporant a les files del teatre, jo crec que la qualitat d'actoral i musical de molta gent que ara avui en dia treballant ve a partir de veure'ns a nosaltres, de veure espectacles, d'anar seguint-nos, saps? Jo crec que això també ha creat doncs, un estímul perquè la gent, d'alguna manera, es dediqui al teatre musical i que li interessi fer-ho en català.
Uh-huh. I un cercle que es tanca amb aquest rècord de participació i els premis butaca, més de 16.000 espectadors que van votar i us van votar a vosaltres també de Goll de Gom amb aquests 5 premis. Abans d'acabar, Anna Rosa, ho dèiem abans, lideres ara un dels teus projectes és precisament aquest espai Texas, que lideres al costat de la Isona Passola. Ara ja fa unes setmanes que heu estrenat aquesta sala de teatre i de cinema. No sé com valoreu aquestes primeres setmanes de l'Espai Texas.
Bueno, ha sigut dur obrir una sala d'aquest tipus. Jo crec que estem orgulloses, almenys estic orgullosa, perquè resulta que justament hi ha molta gent avui en dia treballant i preparant-se per fer teatre, però no tenen espai on presentar-ho. Aquesta sala de 200 localitats jo crec que donarà oportunitats a gent que d'alguna manera sempre està esperant algun lloc perquè els programin, i gent molt valuosa que fa coses molt, 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 molt bones però que no tenen espais perquè n'hi ha tants. I jo també aconsello els espectacles que ara tenim, perquè el que està ara, que és Austràlia, és una meravella d'espectacle que jo crec que a tothom que crec que l'han de venir a veure, i Pongo, que són els dos primers que hem programat. Espero que la gent vingui i que col·labori. Uh-huh. I hem fet una cosa important, que és d'entrada que no caigués un espai que era un cinema i s'anava a convertir doncs, en un pàrquing o en un, uh-huh. o en un altre tipus de local. El barri, realment.
I tant, i un dels espais molt estimats també del barri de Gràcia. Anna Rosa, deixa'm preguntar-te si ens podries avançar, ara parlaves d'Austràlia i de Pongo, aquestes dues produccions que en aquests moments són a l'Espai Texas. No sé si ja teniu previst o confirmat altres funcions de cara als mesos que venen.
Sí, sí, tenim també el Fair Fly de la Calòrica, que tornarà, que s'ha fet, però molt poquet, i vindrà. Uh-huh. També tenim el Tigre, que és el Ramon Madaula, amb la Mercè Martínez, i tenim també una mena de cicle de dansa on hi haurà la Montse Colomer, el Pere Faura i la Sol Picó. Uh-huh. I jo crec que l'important és que la gent segueixi la nostra web i millor que fem, perquè farem moltes coses. I, a més, és un espai molt agradable perquè hi ha un bar fantàstic.
Sí.
També poden fer una combinatòria d'un dia de cultura. Poden anar al cine i després anar al teatre.
Ara, el combo.
Eh?
El combo. I deixa'm dir, Anna Rosa, que tots els treballadors, perquè des d'aquí el Fabricació Pròpia hi hem anat a l'Espai Texas, són gent simpatiquíssima i ens van tractar la mar de bé. La veritat és que t'hi sents com a casa. Anna Rosa Sisquella, seguirem pendents doncs, d'aquests càstings de Marisal i també d'aquestes noves produccions a l'Espai Texas, com comentaves ara, de la Calòrica, també el Tigre, aquest cicle de dansa. Productora executiva de Degoll de Gom, moltíssimes felicitats pels Premis Butaca d'ahir i que vagi molt bé aquest càsting.
Molt bé, moltes gràcies.
Bona tarda.
Gràcies. Adéu, adéu.
Són gent maca, l'Espai Texas, eh?
Molt.
Bona gent.
Bona gent.
Sí.
Què vols, sí, sí. I el càsting de Maricel, hi vols?
Home, jo ara et demanaria si em deixes puc tornar a la redacció, perquè a mi em faria molta gràcia apuntar-m'hi.
Parleu amb...
Amb qui s'ha de parlar, això?
Direcció.
Amb els de dalt?
De dalt, de tot.
D'acord.
De dalt, de tot, tot.
T'apunto tu també, eh?
Sí.
No? Més tu... No,
a
home,
mi m'agrada cantar.
I a més, tu tens
no
molt bona veu.
Bé, no ho faig bé, però m'agrada.
Però és que tu tens molt bona veu.
Jo no tinc bona veu.
Home, si no tens bona veu. Ui, tant.
Bé. Cantant. No canto gaire bé, que ja ho saps.
Sí, home, sí.
Escolta, no, saps què?
Digues.
Abans d'anar al càsting de Maricel, saps sí? On et vull portar?
A on diguis.
Ja veuràs. Ara t'has quedat glaçada.
No m'ho esperava, això, no me l'he vist a venir, aquesta.
Jo tampoc, però saps què passa? Que gràcies a Caves, Canals i Moner...
Ah, ja sé per on vas.
Podràs visitar la sala de família de Frank. Ho he escoltat bé, de Frank. Com? Mira, participant al nostre concurs que tenim actiu a Radio Estel. Què has de fer, Jarque? Tu no, però qualsevol persona.
Trucar. És que és facilíssim.
Aquest canvi és fàcil i impossible. Una entrada doble, si truques ara mateix, al 93-409-2771. Mare meva. Diu, tu duel aquí.
Què ha passat?
El cap de Vila, ara no sap quin telèfon agafar.
O sigui, tu m'estàs dient que ara ja la primera persona que truqui...
No, és que ja està.
Ah, ja està, eh?
Sí. Fem una cosa. O sigui... Com que ha anat tan ràpid... D'aquí una hora, va, ho diré. No, a partir de les 5 ho tornarem a fer.
Ah, val. O sigui,
què et sembla?
Però ho anunciaràs tu o ja poden trucar
no,
els oients a
les 5?
No,
quan ho digui jo han d'estar pendents a partir de les 5 perquè en qualsevol moment diré, si truques al 93-409-2771, una sí? Entrada doble per anar a la sala de família, per visitar-la...
Qualsevol dia, eh?
Qualsevol dia de Fran i podràs anar.
És caríssim, eh?
A partir de les 5 ho direm, eh? Has de ser el més ràpid. Vinga, va, que anem cap a... Ai, i no, perdona, i em deixo que, a banda d'aquesta entrada doble, també t'enduràs el regal d'una ampolla de cava Canals i Moner. Què em dius?
Això amb el lot?
Sí.
Mare meva.
Entrada de Frank a la sala de família doble i una ampolla de cava de Canals
no,
i Moner.
No us bons? La beveu, sí, però no us la beveu a dins de la basílica.
Són els
de basílica, eh?
Que bevem a casa. Boníssims per Nadal. Sí. Has de brindar.
Allò fresquet, Mercè?
Sempre, fresquet, el cava sempre.
Boníssim.
Ai, va, 3
quin
minuts.
Regalàs, eh?
Sí, home, clar, aquí, com sempre, només sabem fer bons regals.
Puc anar al càsting?
Què vols?
Apuntar-me ja?
Ves a preguntar-ho dalt,
sí?
A veure què et diuen. 3 minuts que passen de 3:45, petita aturada de res, iniciem el Mapa Mundi per saber tot el que passa al món, sobretot aquest cap de setmana, a Fabricació Pròpia.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Ràdio Estel.
Ens agraden els bons moments. Moments per estimar, per abraçar, per estar amb els amics. Moments per descobrir, per estar amb la família. Moments per jugar. La felicitat consisteix en aquests petits moments. I perquè només t'hagis de preocupar de gaudir-los, confia en Cal Magí. Des de 1964 t'oferim la millor carn i embotits elaborats pels millors artesans. Ara, Cal Magí, entra a casa teva. Fes la teva comanda online a casamagí.com i te la portem a casa. casamagí.com. Qualitat artesanal a la teva taula.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
De 3:45, seguim en directe aquí al Fabricació Pròpia Ràdio Estel i els propers minuts volem posar el focus al món. Ja sabeu que fem aquest espai, dediquem aquest espai als contrastos els dimarts cap a aquesta hora, i justament perquè aquests dies hi ha hagut molt moviment. Com sabeu, a l'Argentina, l'ultradretà Javier Milei va guanyar dissabte les eleccions a la presidència del país. Ho va fer contra tot pronòstic. Ja portem dies també parlant amb Guillem Porcells, que ens anava posant al dia, i també davant la perplexitat de bona part de la societat que segueix sense comprendre, doncs, ben bé com el populisme segueix guanyant adeptes arreu del món en ple segle XXI. Per analitzar aquesta victòria i també com el país afronta ara el mandat de Milei, és un plaer saludar aquesta hora a l'Edmundo Labia. Ell és advocat, ell també és professor de la Universitat de Buenos Aires i també antic cap del gabinet del ministre de Govern de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires. Edmundo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal? Buenos días en Argentina, porque...
Buenos días o buenas tardes para ustedes, ¿verdad?
Claro. ¿Te encuentras
con estas 4 horas de diferencia?
4 horas. ¿Ahora qué hora es? ¿11:30 en Buenos Aires?
11:30.
11:30.
Sí, sí.
Muy bien. Bueno, ya han pasado 3 días en mundo desde la elección de Javier Milei en las presenciales. ¿Qué ambiente se respira en estos momentos en Buenos Aires?
Bueno, en principio todos tuvimos previo a esto la sensación de tirarnos en paracaídas y no saber si esto se iba a abrir o no se iba a abrir el paracaídas. Por un lado, hemos hecho la prueba ya del populismo. El populismo, lamentablemente, para quienes confiaban en él, no funcionó porque, bueno, no hubo economía que aguante este sistema que hoy ha producido un 40% de pobreza en la Argentina. También es cierto que la deuda externa que tiene la Argentina es mayor, y esto también redunda en que las cosas aquí no se llevan por el mejor camino. ¿Qué ha pasado con Javier Milei?
¿Qué ha pasado,
Javier Milei,
el mundo?
Sí. Creo que hay que tener, a partir de ahora, estudiar este fenómeno, que en 2 años de haber empezado por la televisión, todo distinto de cómo los partidos o los candidatos tradicionales empezaban. Antes empezaban hablando al pueblo en forma directa. Javier Milei empezó en la televisión. Empezó como panelista de un programa periodístico.
Panelista,
Edmundo. Todo el mundo habla al mismo tiempo.
Sí, Edmundo, perdona, panelista, colaborador, ¿no? Que sería como... aquí decimos
un colaborador. Exacto. Estaba en un panel.
Correcto.
Donde había periodistas, políticos, deportistas, en fin. Y con su personal forma de dirigirse a la gente, a veces sumamente agresivo, logró que fuera invitado en forma permanente a varios programas, porque estos aumentaban su rating ante la presencia de un personaje que podía llegar a decir cosas bastante aparentemente desequilibradas, que bueno, a ojos vista no haya sido tan. Luego hizo todo el recorrido inverso, como decía, empezó como por la televisión y terminó en las grandes movilizaciones, su cierre en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, con toda la gente, ha sido multitudinario. O sea, todo inverso a lo que hoy conocemos como la política tradicional. Tanto el peronismo como el radicalismo, que eran los dos partidos tradicionales de la Argentina, van a tener que readecuarse a esta nueva forma, porque es más, la gente del peronismo, del justicialismo, días antes me comentaron, no podemos ganarle a Javier Milei en las redes sociales. Él manejó muy bien el tema de las redes sociales.
Bueno,
hablando, por ejemplo, de cerrar el Banco Central y otras tantas cosas que después, más adelante, explicaré si hay tiempo y ganas.
Edmundo, sí, es interesante todo lo que dices, pero déjame, porque en este espacio, hoy también hemos invitado para valorar esta elección de l'ultradreta Milei a l'Argentina. Hem volgut convidar la Verónica García, que ens està escuchando, Edmundo. Verónica és professora de dret administratiu i codirectora del Màster en Polítiques de Seguretat Global de la UB, que jo diria que ja ens escolta. Verónica, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Mercè.
Què tal, Verónica?
Hola, Verónica.
Muy bien, gracias.
Verónica, en este caso, desde Barcelona. Ara estàvamos hablando con Edmundo Labia, Verónica, d'aquest fenomen. Ens estaves escoltant, el fenomen Milei a l'Argentina. Deixa'm preguntar-te si a tu et va sorprendre la seva victòria.
Bueno, aquí es a veces es difícil, ¿verdad?, separar realmente, ¿no?, el análisis de lo que uno realmente pudiera, ¿no?, querer o desear para un determinado contexto, ¿no?, sobre todo político y en este caso en Argentina. En parte no me ha sorprendido del todo, dado que, bueno, hay una dinámica, una lógica que se va siguiendo, ¿no?, en varias partes del mundo, podríamos decir, con este tipo de discursos, con este tipo de política, y en ese sentido, bueno, no me ha sorprendido, por decirlo de esta forma, pero en desde otro punto de vista, pues quizá uno siempre no tiene esa pequeña esperanza de que esto no se haga realidad. Pero bueno, es la realidad que ahora tenemos enfrente, y que eso nos tiene que hacer no solo reflexionar, sino actuar desde distintos ámbitos para cómo reforzar los sistemas democráticos.
Vayamos a la Argentina. Edmundo.
Sí.
352 de los más de 500 departamentos Milei venció. ¿A ti te sorprendió? ¿A Argentina le ha sorprendido esta victoria?
Nosotros, estábamos viendo cómo venía este candidato. Y la verdad, se estudiaba por zonas y había mucho lo que yo podría denominar un voto vergonzante. No se decía, la gente no decía abiertamente, voy a votar a Milei. Decían, no, voy a votar en blanco, voy a no votar, voy a anular mi voto. ¿Pero por qué? Porque era como cierta cosa que votar a un tipo que decía barbaridades, que decía que iba a dolarizar la economía, cerrar el Banco Central, a vender órganos humanos y todo eso, daba como poco, un poquito de miedo. Pero bueno, sobre todo prendió mucho en los jóvenes ese discurso directo, sin vueltas, sin la retórica política antigua, que evidentemente la gente joven, a través de los medios y de la nueva sociología, que la gente joven mira TikTok y son 15 segundos, no quiere largas explicaciones. Nos ha pasado, quizá la doctora pueda también decir, no sé lo que pasa ahí, pero ha pasado que las clases en la universidad ya no son como eran antes, ya no son clases académicas, donde el profesor se sentaba al frente y hacía su discurso de cómo tenía que dar la materia. Hoy en día las formas de estudio son mucho más concretas, mucho más cercanas, y la verdad creo que hasta van a tener que acortar las carreras.
Wow, doctora Verónica.
Sí, bueno, lo que
García, que cómo lo ves.
Lo que comenta, ¿no?, el profesor Edmundo Labia también es muy relevante precisamente en estas lógicas que se dan en estas nuevas formas de hacer política y la forma de cómo conectar, ¿no? De ahí viene también toda esta idea del populismo, del nacionalpopulismo, en este caso ahora concreto en Argentina, pues cómo conectar con los jóvenes, cómo conectar con el pueblo. Y aunque también parezca un poco paradójico, cómo conectar incluso con las personas más desfavorecidas dentro de esa sociedad, porque sobre todo llama la atención, ¿no?, en un contexto de con un porcentaje tan elevado de índices de pobreza, que pues salga adelante este discurso que parece que es rompedor, ¿no? Rompedor sí, pero de muchos derechos sociales, y que al final es el que sale adelante. Yo creo que aquí la clave es esta que bien ha comentado Edmundo Labia, saber conectar con un discurso sencillo, con un discurso que además se viraliza y se multiplica a una velocidad impresionante. Sí. Y esto es lo que genera, ¿no?, este tipo de populismo.
Claro, pero esto es como muy alarmista en el sentido, perdón, Edmundo, pero que con solo esta conectividad, como decía, el hecho de saber conectar con una generación haya catapultado a Milei a llegar a ser el presidente. O sea, claro, vamos a recordarlo. Tomará posesión el 10 de diciembre, Edmundo, si no me equivoco, pero hace pocas horas ya ha anunciado.
Exactamente, el 10 de diciembre. Hoy se ha reunido el presidente electo con el presidente actual, el doctor Fernández. Se han reunido ya en la Quinta Presidencial de Olivos, residencia oficial del presidente, donde se han encontrado y se han sentado y se han charlado como dos personas civilizadas. También debo decir que acá había un famoso político argentino, Raúl Baglini, que dijo, inventó el teorema de Baglini: cuanto más lejos está del poder, más cosas se pueden prometer. Obviamente Javier Milei fue reduciendo, si se me permite el término, el discurso achicando el discurso en cuanto a las promesas. La famosa dolarización: entro y adolarizo, entro y cierro el Banco Central. Bueno, ya ahora está diciendo que esto va a demorar un tiempo, que no todos los derechos laborales no se van a tocar, que además no hay que olvidarse que en la Argentina la corporación de los gremios es muy fuerte, muy fuerte, y que no creo que los derechos laborales, los derechos sociales puedan ser conculcados así en forma rápida, ni siquiera tocados, ni antes ni después. Me daría la sensación que no va a ser fácil. Acaba de hablar hoy de la privatización de la línea de bandera nuestra, las Aerolíneas Argentinas. Sí. Diciéndole que se lo iba a entregar a los empleados de Aerolínea, directamente que lo manejaran ellos. Y, por supuesto, lo del gremio han dicho: no, nosotros no podemos recibir esto, porque a la Aerolínea Argentina viaja a lugares que no son rentables, conecta a lugares donde no son rentables, cuando los low cost sí lo hacen.
Bueno, Yo creo que en el transcurso también de los días, a ver cómo lo lees tú también, Edmundo, bueno, vamos a conocer más intenciones, ¿no?, más medidas por parte de Javier Milei. Dejarme preguntaros a los dos, a que Argentina, recordemos, sufre una inflación de más del 142%. Primero, Edmundo, me gustaría preguntarte cómo se ha llegado a esta situación y qué mensaje lanzan al mundo también los argentinos votando a Milei.
Bueno, es evidente, como dijo la colega, que hay un movimiento hacia derechas que se hace necesario, pero estos movimientos surgen por el mal manejo que han tenido otros movimientos. El populismo se ha equivocado notablemente, ha sido una prueba yo diría que nefasta, porque en un país donde tenemos comida para 400 millones de habitantes, nosotros, los argentinos, en impuestos, no comemos la comida de 270 millones de habitantes. O sea, al campo se le pide el 70% de impuestos, cosa que es brutal, pero claro, ese dinero, ¿a dónde va? Y bueno, irá a arcas y va a saber quién. Yo creo que, como decimos aquí, para ver cómo camina hay que hacerlo caminar. O sea, esto no se puede decir hoy, a 48 o 72 horas de elecciones en el gobierno, que podemos definirlo. No es mi política, ni es la política de muchos, pero creo que, bueno, el pueblo se ha mostrado, ha pedido este cambio, y este cambio nosotros, como responsables que somos, tenemos que aceptarlo y tenemos que apoyar.
Que apoyar.
Bueno, había un político argentino, y hago esta referencia y corto, Ricardo Balbín, que dijo: los que ganan gobiernan y los que pierden ayudan. Bueno, es 11 puntos, casi 12 puntos de diferencia entre Milei y Massa. Bueno, son muchos como para tener en cuenta. También es cierto que, bueno, tanto el presidente de ustedes, que ha salido a apoyar a Massa, como Maduro y otros tantos presidentes...
Expresidente.
...que han apoyado a Massa.
Sí.
¿Perdón?
El expresidente Mariano Rajoy, ¿no te refieres, Edmundo?
No. Lo ha hecho el
actual
presidente.
Perdona, ahora me he liado yo. Sí, sí, ahora estaba pensando en Milei. Sí, Pedro Sánchez.
Si me he
equivocado.
Sí.
No.
Que ha sido investido hace 3 días, o 4 o 5.
Pedro Sánchez.
Salió en un... Pedro Sánchez, sí, exactamente. El señor presidente, a quien respeto, por supuesto, porque es el presidente de un país donde nosotros tenemos muchísima, muchísima conexión, no solo política, sino cultural. Nosotros venimos de España, venimos de Italia, venimos de esa Europa fantástica que nos dio lo que somos hoy, ¿no?
Déjame preguntarle, Edmundo, a Verónica. Verónica,
claro.
¿Creus que a casa nostra es podria arribar a veure un fenomen com el de Milei?
Perdón, ¿me puedo repetir la pregunta, que no te escuché la primera parte?
¿Creus que a casa nostra es podria arribar a veure un fenomen com el de Milei?
Bueno, estamos viendo algunos elementos de este tipo de discurso, claro que sí, incluso en la propia Cataluña, en temas que tienen que ver con discursos de odio y que tienen que ver con discursos que buscan discriminar, estigmatizar y excluir a las personas que no tienen cabida en un tipo de ideología o de un tipo de visión de sociedad que tienen detrás este tipo de partidos políticos. Y en este caso, sí que quisiera vincularlo también a una idea que ha apuntado Edmundo Labia, que nos comenta, ¿no?, que este tipo de movimientos, este tipo de líderes políticos, ¿no?, surgen también por ese mal manejo que han tenido otros tipos de movimientos. Quizá una parte pueda responder a ello, pero también hay otra que es importante y que a veces quizá nos cuesta más trabajo aceptar, y que es que hay una ideología que tiene esa forma de ver el mundo y que quiere llevar ese modelo de sociedad, ¿no? Entonces, en Cataluña y en España sí que hay discursos que tienen puntos en común con este tipo de movimientos y con este tipo de ideología.
Mireu, nos quedan 7 minutos, Edmundo, Verónica, per arribar al punt de les 4. Me gustaría plantearos esta pregunta a los dos. Si quieres, Edmundo, empezamos por ti, porque ¿cuál crees que ha de ser el papel de la oposición en un mandato como el de Milei? Porque me da la sensación que será largo.
Yo creo que aquí la oposición todavía no está definida quién va a ser. El Partido Justicialista ha sido duramente derrotado. El Partido Radical ha tenido una situación confusa en sus dirigentes, diciendo que, bueno, dejaba libre que votara uno a otro. El presidente del Partido Radical dijo, bueno, al final vamos a apoyar a Massa, que es más democracia. Pero claro, es muy difícil apoyar a un candidato que, siendo ministro de Economía, es candidato a presidente de la República y produce un ciento, casi hoy, 150% de inflación. Digamos que estaríamos hablando de algo muy raro, que el pueblo cuando va a comprar al supermercado o a la estación de compras, realmente gasta dinero que ya no tiene. Entonces, la clase media ha sido absolutamente devastada con este gobierno que se ha ido, y bueno, ha respondido la clase media con estas políticas, con esta elección. Esto me parece que no estoy diciendo que es lo mejor ni que es lo peor, estoy dando un análisis de la realidad de por qué razón hoy Milén es el candidato a presidente. Mejor dicho, el candidato, perdón.
Ya es. El presidente. Ja ha llegado. Verónica, tu com ho veus, tu, no? Quan es defineixi ja l'oposició a Argentina, com creus que serà aquesta oposició? No? Quin paper ha de portar a terme, diguéssim? Perquè, com dèiem, és això. Vist el que hem vist fins ara, serà dura.
Sí, yo creo que será sumamente compleja y una situación muy, muy complicada, no para la oposición, pero bueno, en estos casos creo que es buscar, ¿no?, contrarrestar ese tipo, ya no solo el tipo de discurso, sino las acciones. Y bueno, estamos también en un mundo global donde muchos estados-nación forman parte de un marco internacional también de derechos humanos, y muchas de estas acciones, sobre todo en América Latina, pues se han trabajado por estas vías, por la vía también internacional, por la protección de los derechos, y la oposición, su papel es precisamente, pues, esto, ¿no?, de plantear cuáles son los verdaderos problemas del Estado, apuntar hacia la desigualdad y sobre todo también un problema que es muy grave en Argentina y en América Latina en general, que es la corrupción, que al final también es otra de las grandes causas de la pobreza en esta región del mundo.
Edmundo, permíteme, porque es muy interesante lo que acaba de explicar Verónica, ¿no? Como decías, esta corrupción, ¿no? Dime.
No es menor. Claro. Tenemos una vicepresidenta a cargo que está condenada por la justicia argentina, que ha llegado a la Suprema Corte, está condenada a prisión. Por supuesto que no estará en prisión, primero porque es una señora mayor y merece esto que otorga la ley penal, que a los 70 años ya por esta causa no se va preso, pero está condenada y debería estar cursando esta detención, por lo menos en su casa. Como tiene fueros de vicepresidenta, no lo hará. Pero claro que sí, acá se han hecho autopistas, o se han licitado autopistas, se han pagado autopistas que nunca se construyeron. Y esto es increíble.
Es grave.
Aparecen propiedades que nunca se sabe de dónde salieron. Bueno, esto subjetivamente el pueblo lo siente. Y aquella gente, no se olviden ustedes, que afortunadamente la Argentina ha desarrollado un sistema educacional que hoy está muy, muy devastado, sobre todo en las zonas rurales, un sistema educacional de mucha libertad de pensamiento. La Universidad de Buenos Aires no genera tendencia política, lo que genera es ser libre para pensar, y esto ha hecho que, bueno, la gente no sea tonta y ve cómo están las cosas, ¿no? Esto de la corrupción en la Argentina ha calado muy hondo, y vuelvo a decir que nuestra vicepresidenta actual, la señora, está condenada por actos de corrupción.
Bueno, pues
no es menor.
No es menor. Continuaremos hablando, porque seguro que hablaremos más. Edmundo Labia, advocat i professor de la Universitat de Buenos Aires.
Quiero deciros que me une a Barcelona mucho cariño y afecto, tengo muchos amigos ahí,
sí,
a quienes respeto y quiero, y es una ciudad maravillosa, así que en cuanto puede iré por ahí.
Venga, pues nos visitas, pues nos visitas aquí a Radio Estel, Edmundo, en persona. Edmundo Olavia, dèiem, cap del gabinet del ministre de Govern de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires en el seu moment i, com dèiem, advocat i professor de la Universitat de Buenos Aires. Verónica García, gràcies també, professora de Dret Administratiu i codirectora del Màster en Polítiques de Seguretat Global de la UB. Un plaer, Verónica, també escoltar-te.
Moltes gràcies, un plaer.
Una abraçada a tots dos. Si ja nosaltres arribem ja gairebé al punt de les 4 de la tarda aquí al Fabricació Pròpia, ens posarem al dia amb els principals titulars que arriben, déu-n'hi-do, intensos, en el punt de les 4. Després vindrà Pau Escribano, acaba de treure un nou curtmetratge, es diu Humormàtic, com pot conviure l'humor i la intel·ligència artificial. En Pau, doncs, té... Bueno, jo anava a dir secret, però crec que ja no és un secret, però ens ho explica després del butlletí informatiu, després també vindrà la Pi Bernat, la Leis Roig, parlant de ciència i moltes més coses que han de passar per aquí, per aquesta tarda. Fins ara.